Carta de navegació, podcast d'un navegant qualsevol. Hola a tots els oients, benvinguts al número 1 de Carta de Navegació. Des d'aquest moment, a més de ser sols un blog d'un navegant qualsevol, he decidit donar el pas també a un podcast, el d'un navegant qualsevol. Sí, començar costa, però com deia algú que no recorde, començar ja és la meitat, i estic així, a les portes del nou podcast. Ja sé que molta gent de la que m'escoltareu no sabreu encara de què va tot això del podcast. Per què? La manera més simple d'explicar què és un podcast és dir que és ni més ni menys que un arxiu de so, és a dir, a so. La seva condició de temporalitat el fa superior a la ràdio, és a dir, la seva capacitat de ser escoltat quan es vulga, i gràcies a, per exemple, el MP3, podeu escoltar-lo on vulgueu. En teoria, per a que es considere podcast, té que fer ús d'algunes tecnologies com la RSS, que és per a sindicalització. Però bàsicament és això, un arxiu de so, en el qual apareix una persona parlant de lo que vulga, del que li agrade, que es penja en internet i per a que els oients o ho puguen sentir. Bé, també comentar el per què el faig en català. Com que en espanyol hi ha centenars de diverses temàtiques, encara que n'hi ha pocs en relació als que n'hi ha en anglès. I en català sols n'hi ha, no sé, en el directori podcast és, n'hi ha 4, crec. Suposo que n'hi haurà més. La resposta és per què no? No tindré mai ni arribaré a tindre els possibles oients que tenen els podcast en castellà. Però què? Tampoc busque cap premi ni cap concurs. Sols busque provar noves tecnologies per a retransmetre sensacions sobre noves tecnologies. Els blogs en general, la blogosfera, ha sigut una gran revolució. N'hi ha que s'han fet molt famosos. Per això mateix ha de buscar coses sense explotar. Hi ha que innovar, millorar, si no és la tecnologia. Més ràpid, més nou, millor. Però que mire, però... Vale, he parlat de què és i de per què és en català, però falta parlar sobre de què és. Aquest podcast haurà de tindre alguna temàtica. Com que estic començant, encara de temàtica no té res. Sols puc aventurar allò que pense que vull que siga. Espero que siga un punt d'informació i de reflexió. No vull convertir el podcast en una simple lectura de les notícies friquis de l'actualitat, que siga barra punto. Ja que possiblement, sabeu que ja m'encarrego personalment, que molts que m'escolteu davant de la pantalla, passejant el gos o en el metro mateixa, gràcies als PM3, per exemple, no mos interessen molt les notícies geek. Tampoc pense parlar tot el dia de gadgets o del superraquete dispositiu MP12 que fa no sé quantes coses. Per què? La raó és clara. Qui pensa comprar-se'l? Respondré per vosaltres. No sé, però jo no me'l compraria. Així que el que es farà serà bàsicament parlar d'actualitat, però no massa de notícies friquis. Parlar de tecnologia, però de tecnologia per a tothom. Parlar de llibertat, de software, de música, de la llibertat en si mateixa. I no, tampoc vull que sigui un podcast filosòfic. Simplement esperaré a veure què és. Quan ja dugam uns quants números més, segura que té que ser podcast. Va, intentaré com a mínim sobreviure, a soles, però des d'ací vos convido a enviar-me suggerències, correu de veu o el que vulgueu a la meva adreça habitual, que és ferrervicent@gmail.com. També els usuaris de Jaber podeu trobar-me a ferrervicent@jaber.com i al IRC dels Campos Linux passe algun temps. Qualsevol participació, crítica o ajuda serà ben rebuda. Bé, em deixo ja d'introduccions, ja que ja duc, a veure, espero que ho miré, 5 minuts, així parlant jo soletes, que quan un parla soles el temps passa lent, eh? Bé, comencem ja. Podcast número 1. Hola, Mon. Com podeu veure, el títol del podcast... És que no m'hi sé, quina mania. Podcast no és molt original. Però què es va fer? Com que és el número 1, no tinc gran temàtica central per al programa. Bàsicament havia pensat parlar de... Ja parlar de què és un podcast, de per què el faig. Però com que... No sé, com que este número el sentirà molta gent que no senti mai un podcast. I l'objectiu principal és retransmetre sensacions sobre noves tecnologies. Parlaré principalment sobre què és Linux, perquè molta gent que ha visitat el blog, li he fet que el visitara. La gran pregunta és, què és Linux? Què és això? Veuen el vídeo del xiquet de IBM i diuen, qui és ixe? Qui? No, sí, Linux no és ningú. Vale. Principalment, el que heu de saber de Linux, pues podria donar línies a la Wikipedia, però crec que és massa... És una cosa massa formal i tampoc s'entén molt. Per a gent que no sap què és. Linux és un sistema operatiu. Això, no sé si mínimament... És el que fa que se pugui controlar l'ordinador. Un ordinador, bàsicament, són xips, no? Aleshores, té que tindre algun programa, té que tindre un software, alguna programació que pugui controlar-lo. Linux és ese kernel, és esa base. Linux no són ni finestretes, ni menús inicio, ni res. Linux és això, la base. No té ni gestors gràfics ni res. Comentar que Linux ha arribat on és perquè no, la idea de fer un sistema obert no era nova. Ja el projecte GNU encapçalat per Richard Stallman ja tenia programes que ara molts programes de Linux són del projecte GNU lliberats en llicència lliure. Què volia dir? A veure, potser sabeu que els programes normalment tenen un amo, no? En una empresa, molt. I què fa l'empresa per a que no se... Els programes per a executar-se en un ordinador gasten un... se programen, no? En un llenguatge i s'han de compilar. Aleshores, quan un programa està compilat, que és quan està traduït, diríem, a llenguatge binari, o depèn dels xips, hexadecimal, lo que siga, és molt difícil tornar-lo al codi. I se fa falta el codi, fa falta el codi per a modificar-lo. Per tant, el projecte GNU que innovava que ese codi que estava a disposició de qualsevol. Aleshores, el codi que estava compilat i sense compilar. Tu podies executar-lo en un ordinador, però a part podies tindre el codi sense compilar per a modificar els programes o fer el que vulguis. Clar, sempre tenies que conservar la mateixa llicència. Com que el projecte GNU per aquesta època encara no tenia nucli del sistema, tenia molts programes, tenia l'Emacs, és un editor, crec que ja estava, no sé. Tenia l'Emacs, tenia el, suposo que el GCC també, que és un compilador, però no tenia nucli del kernel. Aleshores, Linus Torvalds, en la Universitat de Helsinki, Finlàndia, va alliberar la base d'un sistema operatiu que estava fent Linux basat en Minix, que era un altre, en llicència lliure. El mateix que Richard Stallman, però bàsicament era la base del sistema. Aleshores, a partir d'ahí, el va ficar en internet i a partir d'ahí se'l van anar passant, va col·laborar amb molta gent. Per tant, no podem dir que Linux és un invent de Linus Torvalds. Linus Torvalds bàsicament el va iniciar, però és gràcies a molta gent i empreses que l'han recolzat que Linux ha arribat on és. Per exemple, IBM, Nobel, Red Hat... Hi ha moltes empreses que el gasten. Bueno, suposo que ja se fareu una idea de més o menys què és Linux. Va. Així a nivell d'usuari, bàsicament el que se parla són de distribució en Linux. per a tindre un aspecte com escritori, com el que pot tindre el Windows, si gasteu Windows. Bàsicament, n'hi ha que tindre clar en una cosa. Allò que fa gran Linux és que... bueno, dependre sí que depèn d'empreses, però no depèn directament. Per tant, al ser codi obert, sempre existeix llibertat, saps? Sabeu? Al crear, al modificar. Per tant, no és un projecte tancat, sinó que sempre va per davant en la innovació. I qualsevol pot implementar el que vulgui o buscar solucions, que segur que n'hi ha. Val. Ja, bàsicament, això és el que és Linux. Un sistema operatiu. La seva grandesa és que és lliure. Val. Com que molta gent que sé que m'escoltarà, ara sol li sonarà així, no? Bàsicament, el que pense que en un número posterior del podcast faré algun pàgina, un manual, un how-to per instal·lar Linux. Com que Topo Pardo ja va fer un sobre instal·lar Ubuntu, jo ho faré sobre la meva distribució preferida, que és Mandriva Linux. Que val, depèn d'una empresa, però que és millor, que existirà o que no existirà. Així, per continuar, bueno, explicar que bàsicament el que un usuari pot trobar són distribucions de Linux, que són conjunts de aplicacions que s'han unit totes en un mateix, com en un mateix bloc. Per tant, quan un usuari instal·la una Mandriva, no és com Windows, que té un escriptori i ha de buscar-se els programes en internet o baixar-se'ls de l'emule i craquejar-los. No. En una Mandriva és considerada tot en un paquet. De normal ja tindreu bàsicament un programa per a cada cosa. I si en una Mandriva o qualsevol distribució. N'hi ha especialitzades en temes, però bàsicament teniu això, tot en un paquet. Serà bàsicament anar al programa instal·lador i buscar per temes, buscar per tipus de programa, per lo que siga, i baixar-se el programa. Que busqueu un programa que no està, sempre teniu la possibilitat d'agafar el codi font, com és Linux, agafar el codi font d'un programa i compilar-lo. Bueno, això ja per a més endavant, però això és la grandesa de Linux, que no està tancat a les decisions d'una empresa o les decisions d'un sistema o depèn molt d'algú. I això és la grandesa que el fa. És igual que internet. El fet de que internet teòricament no depenga de ningú país el fa gran. La llibertat que provoca això també pot ser mala. Bé, deixa d'enrotllar-me ja perquè veus que m'estic anant del tema. A l'usuari he parlat de la llibertat, però és un tema així no més filosòfic. Parlaré de lo que a un usuari normal, les avantatges que pot tindre. Bàsicament, ara que penso estic tot el rato diguem bàsicament. Linux, les avantatges que té sobre Windows és, primera, indiscutiblement és més segur. O sigui, els virus, quan han hagut virus, que jo no m'he enterat per comentaris, no perquè ningú ha sofrit mai un virus, sinó per comentaris i en els foros. Quan han hagut, hauran durat hores, perquè un virus, si no ho sabeu, és com si diguem descendència d'un fallo de seguretat. Aleshores, Linux, com que el codi que és obert i tota la gent està revisant-lo, té indiscutiblement millor seguretat que Windows, perquè bàsicament, quants ulls veuen millor? El de tots els usuaris de Linux que estan contínuament revisant, mirant-lo, o el de per molts programadors que tinga Microsoft que estan ahí treballant? Va, també comentar que és molt més ràpid. Com és una plataforma que Linux en si és un kernel sol, és una base del sistema, no depèn de tindre 25.000 finestretes integrades, perquè això l'únic que conduís és a gastar memòria tonta i a fer que se penge. En Windows, si no ho sabeu, va tot en un, va totes les finestretes i tot, és la mateixa base. Consellirem és el mateix programa. En Linux va separat, cosa que li proporciona una major estabilitat. Bé, també parlar que és més econòmic, com que Linux no és... Bueno, això tampoc té que veure, però és un software gratuït, a part de ser lliure. Lliure i gratuït no sempre van junts. Per exemple, hi ha programes que són lliures però tu pagues per un suport, la distribució Red Hat Linux és programari lliure però tu pagues, bàsicament pagues per un suport tècnic, el que passa que tu pagues per la distribució, compres el paquet. També, no sé, desavantatges que diuen sobre si Windows és més fàcil, sobre si les aplicacions tarden més i n'hi ha més aplicacions. Val, sobre el que és més fàcil. Clarament, per a una persona que vinga del món Windows, en Linux va a veure canvis de tot. Per exemple, si s'instal·la qualsevol distribució amb un gestor gràfic KDE, els canvis seran menys, perquè KDE se pareix més a Windows. Però si per exemple s'instal·la amb una Genome, va a veure que està més orientada, és més pareguda al sistema Mac. Això dir que els escriptoris no depenen de Linux, sinó l'escriptori és també independent, pot funcionar en qualsevol kernel, en el hub ja té kernel o en qualsevol altre variant de Unix. Vale. Això el fa estable i segur, ràpid, però és que això la gent, no sé, crec que li importa poc també. El que vol saber la gent és, van a funcionar els MP3, i vaig a veure les pel·lícules, vaig a poder descarregar del emule, sí, tot això bueno, ho anem a poder fer. L'únic inconvenient són els jocs. Com que els jocs estan desenvolupats la majoria per a Windows, encara que per exemple està el Doom i està per a Linux portat, no sé si no. Tenen un problema, i és que si voleu executar els jocs en Linux, tindreu que lo que se diu, no és una emulació, perquè no emula un altre processador ni res, ni màquina virtual, és, crec que una implementació de les llibreries. És el Wine, que fa, bueno, diríem en llenguatge vulgar que emula un Windows, per a poder fer funcionar els jocs. Després n'hi ha, ja, això és el llibre, després n'hi ha programes com CDGA, que és per a el mateix, però el desenvolupa una empresa i és de pagament. Bé, parlar que el rendiment mai va ser igual, encara que, val, diuen, han fet algunes proves en una Gentoo i tot això, diuen que s'aconsegueixen més frames per segon, més fotogrames, en alguns jocs, en determinades ocasions, però si teniu un ordinador pàgina vellet, oblideu-vos de jugar al Counter. Ja s'ha acabat el número 1 de carta de navegació. Aquest programa està protegit baix Creative Commons i podeu distribuir-lo sempre que es reconega l'autor i se pot modificar sempre que siga sota la mateixa llicència. A ferrevicent.blogspot.com trobareu l'enllaç RSS per al podcast i també l'enllaç per a fer streaming des del vostre ordinador. Així no tindreu que baixar-se el podcast per a sentir-lo. Simplement s'anirà baixant conforme l'anus en dit. En el guió adjunto els crèdits. Sols falta dir que gràcies per a tots els que fem i feu un món lliure.